Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Catalunya entra des d'avui en fase d'alerta per l'amenaça de l'expansió del coronavirus i prohibeix les concentracions de més de 1.000 persones. Després de la reunió d'avui amb el Comitè del Pla de Protecció Civil de Catalunya, el Procicat, el govern ha anunciat aquest matí restriccions per frenar aquesta propagació de la malaltia que entraran en vigor des de demà. Se suspenen o s'ajornen, per tant, totes les activitats d'oci culturals o religioses de més de 1.000 persones, ho ha explicat el president Quim Torra. Pel que fa a Barcelona, l'Ajuntament ha decidit tancar equipaments públics, com ara casals per a gent gran o altres concentracions per a aquest col·lectiu. Des del govern espanyol, a més, Fernando Simón ha recordat que és important seguir al peu de la lletra les recomanacions dels experts i ha demanat responsabilitat a les autoritats i a la població. Segons el director general d'Emergències Mèdiques, la crisi sanitària pot durar entre un mes i mig i dos, o quatre en el pitjor dels escenaris. Ha confirmat avui 2.002 casos, concretament a l'estat, de coronavirus i 48 morts. La meitat es troben a Madrid, tot i que també hi ha 157 de persones guarides i amb l'alta mèdica. A Catalunya hi ha 125 afectats, 18 en estat greu i 3 víctimes mortals. Canviem de qüestió. S'eleva a 2 el nombre de morts per l'explosió d'ahir a la tarda en una empresa química al barri de la Verneda, a Barcelona. La deflagració va tenir lloc a primera hora de la tarda i es va confirmar que una de les víctimes era una persona que es trobava en una nau propera. Els bombers han localitzat avui el cos de la segona, un treballador que hi havia desaparegut. Per altra banda, els 19 ferits ja han estat donats d'alta. Recordem que les torres centrals 6 de la Basílica de la Sagrada Família superen els 5 centímetres d'alçada, les dels històrics campanars apòstols de Gaudí. La velocitat de construcció ha estat molt elevada des que van començar aquestes noves torres l'any 2015. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, danys cerebrals... Tens inestabilitat al caminar o poca mobilitat o problemes cognitius? Truca al 93 532 52 88 i demana cita amb els especialistes de Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, realitat virtual, Perfetti, logopèdia... Tecnologia d'última generació en un espai reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. BCN Memory.com. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tothom. És dimecres i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat la Ràdio Estel i això és temps de benestar. Avui és gran ser gran. Com cada setmana, a les 5 toca parlar de la tercera edat amb experts, un temps pensat i realitzat per professionals amb la intenció de donar coneixements, eines, suport i ajut a qui més ho necessita, les persones grans, els familiars i també els seus cuidadors. També parlarem de feina i llocs de treball amb la borsa de treball i contestarem als oients amb la consulta del treballador social. Tot això serà ara, a És Gran Ser Gran. Salutacions al equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Raúl Delgado i José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla, Marc Rius. Bé, com fem cada dia, escoltem un consell abans de començar el programa.
Fer exercici i hidratar-se són dos elements importantíssims per tenir una bona qualitat de vida. Si sortiu a caminar, heu d'evitar les hores de màxim calor. Protegiu-vos del sol amb gorra i roba adequada. Anar per l'ombra i emportar-vos l'ampolla d'aigua. I recordeu, quan feu exercici, heu de beure abans, durant i després de l'activitat física.
Avui, com fem cada dimecres, coneixerem diferents aspectes i eines del món de les residències. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí. És jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I a la borsa de treball i a la consulta del treballador social, en Carles Reixac, gerontòleg màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependències i gent gran. Endavant, Josep, quan vulguis.
Molt bé, bona tarda, Marc.
Bona tarda.
I estem en aquest moment tan especial, estem al mig d'un moment en el que hi ha una malaltia que s'està escampant,
sí,
però que, a diferència d'altres moments de la història, tenim informació continuada. Sabem dia a dia quanta gent s'està encomanant, quanta gent hi ha aquí, totes les mesures, i a vegades el que passa és que quan no tenim informació podem tenir una mena de preocupació, però quan tenim massa informació tenim una altra mena de preocupació.
Que inclús ha entrat una mica aquí perquè ens ha caigut al començament, això que és aquest programa en directe, un got a la taula, el cable ja tenia un problema amb el micro, però bueno,
jo crec que és
tot. Ojalà el coronavirus es curi tan igual que ens ha anat això.
Però sembla que el coronavirus l'acabarem vencent, com hem vençut tots els reptes que ha tingut la humanitat, però ara estem en un moment que és un moment especial, perquè és un moment en què tenim una malaltia que afectarà a molta gent, però el més segur és que la major part de la gent que es vegi afectada, el que tingui és algun mal de cap, alguna que se li passarà. I només afectarà de forma greu a un grup de persones que, per desgràcia, és les persones que ens ocupem en aquest programa, que és la gent gran, i la gent gran que té fragilitat, que pateix malalties, que té dificultats respiratòries i que molta d'aquesta gent gran viu en residències.
Clar.
Aleshores, és probable que la gent que ens està escoltant mirin les notícies i diguin s'estan limitant les visites, s'estan... Jo diria, ara anem a repassar una miqueta. Què hem de fer si tenim un familiar que viu en una residència?
Sí.
Però fem-ho, diguem-ne, sense crispació, sense nerviosisme. Només hi ha una cosa. Sabem que és una malaltia que potser algú la té i la pot encomanar, però encara no la pateix. Aleshores, és per això que el que hem de veure, hem de vigilar, que si ara mateix jo potser estic malalt i puc estar encomanant altres persones,
sí,
si t'encomano a tu potser no passa res, estaràs 3 dies a casa i ja està, però si encomano a una persona que té 85
anys... Clar, i problemes respiratoris...
Problemes, aleshores, la puc posar en perill. Per això, aleshores, hem de pensar que a les residències s'han posat unes mesures de seguretat.
Clar, i molt ben fet.
I aleshores, la primera mesura de seguretat, que costa una mica d'entendre, és dir, aviam, ara, durant un temps, pensem durant 2 setmanes, però pensem durant un mes... Intentem anar menys a les residències del que anàvem.
Clar.
Ja sé que jo, si tinc a la residència la meva mare, la vull anar a veure, però és que pensem que potser vaig a veure la meva mare i potser l'estic encomanant,
clar, no,
o a una altra persona.
Clar,
i aleshores, clar, el primer és, si he estat en un lloc on hi ha malalties, si he estat amb gent que sé que potser està malalta, si jo em trobo malament pel que sigui, no hi vaig, però ni m'apropo. Aleshores, hi ha una altra cosa que estan fent les residències, que estan dient, hem de fer un llistat i hem de registrar, i que la gent no senti molesta, perquè en algunes residències diuen, clar, si estem dient, escolta'm, diguin com et dius, perquè tu normalment no hi vens, i a quina hora entres i a quina hora surts, i potser t'estan demanant el DNI, o potser t'estan demanant un número de telèfon.
És per bé,
l'hem de donar perquè... el que estan fent els tècnics és dir, cada vegada que hi hagi un contagi en un lloc, intentem saber qui l'ha pogut portar per intentar...
És la manera de cercar...
Si no ho hem de considerar com un atac, que ens registrin. Que registrin vol dir que ho apuntin. Que
tot
hi hem
el contrari.
Anat. També et diran, moltes residències et diuen, escolti'm, només entrar, rentis les mans. I dius, què passa? Què m'està dient?
Que jo
no, doncs no, has de rentar. No. Moltes residències tenen un pot d'aquests d'alcohol i hi ha gent que diu, però això resseca la pell. Bueno, doncs potser ressequi una miqueta la pell, però potser rentar-te les mans, tu has tocat alguna cosa que té alguna mena d'infecció i estàs infectant. Aleshores, són mesures molt senzilles. I després també hi ha una cosa que costa una mica més, que és... Tots ens estimem molt a les nostres mares, els nostres pares i estan. Però si podem, durant un temps, quan els anem a veure, no tocar gaire,
esclar,
no fer gaire... Ja sé que som d'una cultura que mi em costa, quan ens hem vist, el primer que faig és donar la mà.
Esclar,
veus el teu pare, veus una amiga, li fas uns petons. Diu, però només durant un temps. I després també hi ha una cosa, que són les noves tecnologies. Mm-hmm. Aviam, ja, a mi ja m'han dit que hi ha residències que estan potenciant el poder fer videoconferència des del mòbil. Que és que, o amb el WhatsApp, la família, la teva mare, la teva àvia que viu a la residència, abans d'anar a dormir, fa un petit vídeo i diu, em trobo bé, tot va molt bé. I tu potser li envies un vídeo i dius, mama, que, escolta'm, espero que et trobi bé, no puc venir-te a veure perquè hi ha això del virus, però que t'estimo
des
molt.
Des de casa et saludo i bona nit, clar.
I no és per sempre. Però si tots posem del nostre costat, podem aconseguir una cosa també, que és reforçar la nostra democràcia, reforçar que som una societat avançada, que no cal que vingui algú amb un fusell dient prohibit sortir d'aquí, com surtis d'aquí et fum un tret. Això hi ha altres països que ho estan fent. Aleshores, pensem una cosa, el coronavirus passarà. Algú morirà perquè ja està morint gent, i és una desgràcia, però també mor gent per moltes... i tots acabarem morint. Però també pot ser una experiència que ens ajudi a que la pròxima epidèmia que vingui, que potser vindrà, i demà parlaré d'una epidèmia que vam tenir fa 100 anys, de la que també vam poder aprendre, potser la viurem una mica millor. Tots farem sacrificis, alguns ens tocarà fins i tot patir, però crec que entre tots hem d'acceptar i hem de veure com entre tots podem afrontar aquesta malaltia.
És gran ser gran. A Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Feia temps que volia portar el programa a una persona perquè ens parlés d'un tema que crec que a tots ens interessa, tot i que és una cosa que no ens agrada gaire parlar, que és que al final tots acabarem morint. Però que la mort és inevitable, però a vegades podem fer coses perquè una vegada passada la mort tinguem una mica de control d'algunes coses que pot passar.
Està molt bé, això.
Amb nosaltres avui l'Alejandro Ebrard. Bona tarda, benvingut al programa.
Bona tarda.
Tenim un advocat, que és un destacat advocat, jo diria especialista en dret de família, en dret successori, en dret fiscal, o sigui, en tot el que ens pot interessar de cara a això, a planificar, que algun dia, potser, bueno, potser no, algun dia ens morirem, però sempre quan parlem de planificació i d'això es diu testament, i jo et puc fer la primera pregunta, això de fer testament és cosa de rics?
No, al contrari, no. Un testament és una cosa que és molt econòmica. Un testament, el notari cobra un testament 45 o 46 euros, això és... I la importància de fer un testament, si ho comparem amb el preu que té, pues és que no hi ha ni comparació. És a dir, fer un testament, morir amb testament, és el més aconsellable del món. Dit d'una altra manera, morir sense testament és tenir una herència conflictiva i portar problemes i als fills, etc etc.
Però i quan algú pensa... Pensem, potser una situació típica de gent que ens està escoltant. Un matrimoni té 55, 60 anys, potser té una miqueta més, ja es comença a pensar, home, els fills ja són grans, I dic, tenim un pis, i potser tenim uns estalvis, i potser, a més, tenim un altre piset o tenim un apartament, però no, no ens considerem rics. Diu, total, dic, si no faig res, doncs el meu anirà a la meva dona, si moro abans, si ella mor abans anirà amb mi, i després els fills. No? Aleshores, per què he de fer testament?
Bueno, aquí a Catalunya, si tu mors sense testament, l'hereu és el fill, en primer lloc. Si tens fills, doncs heredarien els fills. Però, i això és el tema conflictiu, el cònjuge té dret a l'ús de fruit. L'ús de fruit és dret a usar, que podria llogar, a viure en un pis, etc, perquè no li puguin treure. No? I això és molt conflictiu, perquè a vegades ens trobem situacions doncs, que aquesta gent gran està en una residència, o és a dir, que no usa aquest pis, però té l'ús de fruit. Llavors els fills, que és el que volen és vendre el pis per tocar diners o per comprar-se un altre pis, doncs aquests fills no poden vendre en aquest pis mentre la mare o el pare visqui, perquè té l'ús de fruit. I aquestes situacions, clar, són molt lletges, i són les que creen doncs, que els fills estan esperant que el pare o la mare mori per poder disposar d'aquest pis. I això és l'ús de fruit, que és aquesta situació que es genera quan tu mors sense testament. A banda de que tota la tramitació posterior a la mort, tot el que és l'acceptació d'herència, sempre és més fàcil i més barata si hi ha un testament fet.
Vale. I aleshores, si... Diguem-ne, si una persona diu, vale, doncs faré testament, ara agafo un tros de paper i escric aquí, quan jo mori vull que això vagi al meu fill Pepito, això tal, i deixo no sé què per les monges, ho fico en un paper, en un sobre, i ho deixo en un calaix de casa. Si quan algú mor troben aquest paper, això és un testament?
Podria valdre com un testament, és el que nosaltres diem un testament hològraf, és a dir, un testament fet a mà. El testament normal és el testament que fem davant d'un notari, perquè aquest notari és una persona que dona fe pública i diu el que ha fet aquest senyor és veritat, és a dir, hi ha una autoritat que està dient aquest testament és vàlid i l'ha fet aquest senyor i quan l'ha fet estava bé del cap i sabia el que feia, és a dir, fa un judici. Si nosaltres fem un testament amb un paper, aquest que podria valdre, torno a dir, si està ben escrit, si no hi ha esments, si no hi ha tatxadures, si posa la data, si està posa el lloc i la firma, si està ben fet, aquest testament podria tenir validesa, però aquell fill que no li interessés aquest testament el podria impugnar molt més fàcilment perquè no ha estat un notari davant dient que estava bé de cap el que ha fet el testament. A més, també es pot perdre. O es pot perdre voluntàriament, aquell que no interessi.
Es pot perdre entre cometes, no?
Entre cometes. Es pot cremar amb un incendi. Clar, és molt perillós fer un testament a mà. Ara, no dic que en un cas d'urgència, en un cas que una persona doncs, que no pugui anar al notari en aquell moment o visqui en un poble que no, en aquell moment no hi hagi un notari, en un cas d'emergència que estigui, no sé, en un vaixell, per dir alguna cosa, i que tingui de fer un testament, doncs bueno, al despatx vam portar un testament que estava fet darrere d'un posavasos, un posavasos, d'un bar, li va donar la volta i va escriure el testament. I al final el jutge va dir que era vàlid. I un testament bastant important.
Sí. Sembla de pel·lícula.
Sí. És a dir, que en un moment donat sí que pot.
Testimonis, no?
Testimonis, proves cal·ligràfiques, que realment va ser ell qui ho va fer, perquè ara no hi ha un notari que diu que ho va fer, etcètera. És molt difícil, és
clar, i aleshores, dius, el notari dona fe, però val la pena anar a un advocat, aleshores?
A veure, jo recomano sempre anar a un advocat, perquè el notari el que farà és dirà, bueno, doncs el que vostè diu, senyor, firmi aquí, i jo, notari, dono fe pública, no? És a dir, ho faig una escritura pública, diguéssim. Però abans de fer un testament hem de mirar dues coses molt importants que són els dos problemes reals que tenim amb una herència. Un, els problemes de repartiment de l'herència, els problemes entre els fills, que evitar que es barallin entre ells, com fer-ho perquè un no li quedi més que l'altre. Tot això és el que diem una programació successòria que es té de preparar davant doncs, d'un advocat especialista en successions. I el segon punt seria doncs, el tema dels impostos. Fent una bona programació d'impostos pots estalviar-te bastants diners d'impostos, i més ara que ve una reforma a Catalunya que tornaran a pujar els impostos pues, d'una manera important. Aleshores, si tu fas una bona previsió pues, pots estalviar-te molts diners.
Tu vas escriure un llibre que es titula, té un títol bastant original, no?
Sí, bueno, de successions he fet uns 4 o 5 llibres, però l'últim bueno, que em va fer gràcia, jo estava mirant pues, un llibre de cuina que diu Trucos para cocinar, no? Trucos de cocina. Jo vaig pensar, bueno, ¿por qué no trucos para heredar bien o trucos para no pagar tantos impuestos en la herencia? Uh-huh. Y le vaig posar que título herencias y donaciones en Cataluña, trucos para pagar menos impuestos.
Trucos legales.
Totalmente. Totalmente. Però és que, mira, et diré una cosa. Si jo et deixo l'herència amb tu i tu tens 5 fills, pues tu pagaràs molt. Però si et dic, poso l'herència d'una manera que tu puguis renunciar a la part teva i passi als teus 5 fills amb les mesures i cauteles i tot el que després vulguem perquè els cinc fills no puguin fer el que ja vulguin, és a dir, estic donant-te la possibilitat de dividir aquesta herència entre 5, això és un truco legal, totalment sí. Legal, i que t'estalviaràs molts, molts diners.
Molt bé, saber aquestes coses.
Jo crec que segur que hi ha algú que diria, jo tinc algun cas que m'agradaria explicar-li, que m'agradaria saber com poder-ho fer. Tu tens un despatx d'advocats sí, i algú potser es podria posar en contacte amb vosaltres.
Sí.
Em sembla que el vostre telèfon és el 93-439-7950, o sigui, 93-439-7950.
Exacte.
Aleshores, es podríem posar en contacte
sí.
I jo crec que, si no t'importa, demà podríem continuar parlant, no? Sí. Perquè hi ha un tema molt important que hem deixat una
sí,
mica mitges,
encantat.
Que són els impostos.
Sí, sí,
I demà podríem parlar això de que hem sentit que fins i tot hi ha gent que renuncia a una herència
I tant.
Perquè li surt massa cara.
Deixa'm preguntar-li sí, només una no? coseta. Hi ha fills, veiem que un senyor mora, un matrimoni, i els dos fills que hi ha, per exemple, doncs, a un li deixen més, a l'altre menys, i llavors el que li deixen menys vol impugnar. Es pot impugnar un testament?
Sí, impugnar un testament es pot impugnar. És un dels pleits més difícils, cars i llargs que pot haver un despatx d'abogats. És a dir, no és recomanable. Hi ha uns motius que sí que realment és molt clar per impugnar, doncs que hi hagi un fill que hagi fet inducció al pare a fer testament, que se l'ha endut a casa seva, l'ha tancat i li ha fet fer un testament, o aquell pare que ha fet un testament que tenia un Alzheimer amb grau 3 o 4, i el notari no es va donar compte. Hi ha coses que sí que realment és molt clar, però si no tenim clar, realment és molt difícil impugnar un testament i no és recomanable, vamos.
Doncs demà continuem parlant.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Alejandro Ebrard, de compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies.
I ara escoltem unes pinzellades, escoltem l'Agua de los Cisnes, el compositor nascut a Sant Petersburg, Tchaikovsky.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Esperem que ens arribi una bona successió per part d'algun parent i ens toca...
Veurem si tenim sort, Carles.
I ens toca, mentrestant, exacte, treballar de valent. Doncs per això tenim aquí la borsa de treball per comentar una miqueta últimes ofertes en residències, ofertes de feina, tant de Barcelona província com també a Tarragona, en aquest cas. Trobem, per exemple, que a Tarragona ciutat busquen una triple vacant, la residència Les Alzines, que busca un terapeuta ocupacional, un gerocultor o gerocultora i també busca metges, doctors. Per altra banda, si tornem ja cap aquí, cap a Barcelona província, trobem, per exemple, que la residència Bon Dia Grau, a Premià, busca també un gerocultor, igual que també el centre residencial Sanitas Bonaire Guinardó, i, per exemple, busca personal de cuina, que és molt important el personal de cuina en residències, perquè tots sabem ja aquí com
carai,
és programa rere programa, que a gent gran li agrada molt menjar.
Li agrada molt menjar,
bé,
sí,
doncs busca personal de cuina als Jardins de Castellarnau a Sabadell. I si, per altra banda, ets un perfil més social com un educador social, en busca un Orpea Sant Cugat a Sant Cugat del Vallès i el Cral Sant Just a Sant Just d'Esvern.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs al començar avui el programa, el Josep ens explicava una miqueta què fer davant d'un cas de coronavirus a una residència.
Sí, senyor.
Si seguim una miqueta més treballant aquest tema, he pensat que seria bo parlar de què passaria si en una residència en la qual tenim un familiar nostre es trobés un cas de coronavirus. Llavors, he estat mirant una miqueta, hi ha un protocol, i és que en cas que sospiti que en una residència hi ha un cas de coronavirus,
sí,
el que s'ha de fer primer és l'equip del centre, l'equip sanitari del centre, farà unes proves, vale, i decidirà si aquesta persona pot ser atesa o no en el propi centre o s'ha de traslladar a l'hospital, segons si presenta més complicacions o no. Si, però què passa si confirmem que hi ha un cas? Doncs la persona està infectada, s'ha d'intentar ja amb una habitació individual, amb bona ventilació i un lavabo propi. Això és molt important. En casos lleus, el que es farà és que la persona finalment es tracti, si no és molt vulnerable per la seva patologia, en el propi centre. Però també pot ser que sigui una persona amb una edat avançada, tingui problemes afegits, per tant, llavors el que es farà és traslladar-lo a un hospital. Per altra banda, sí que s'haurà d'informar immediatament els familiars per procedir a un estudi, perquè, clar, potser aquell familiar està en contacte amb
l'han anat a veure,
amb el resident. Clar. Llavors, també s'ha de vigilar una miqueta tant el propi familiar com el resident, com també altres residents, un cop es detecti un cas. Però tot això, pensem, són normes generals, perquè també pot ser, per exemple, una residència, pel que sigui, no tingui una habitació individual. Llavors, s'ha de mirar una miqueta cada cas. Però, sobretot, aquí ens volem reiterar com a equip de gran segrada d'inforesidències. Hem d'estar calmats, no hem de ser alarmistes, perquè és una situació molt complicada, però que s'està controlant.
S'està controlant i realment ara em feies pensar, mentre ho deies, que també el personal sanitari, el personal que hi treballa també s'ha de vigilar.
Exactament.
Perquè estar en contacte amb aquest tipus de malalts és...
El personal en aquests casos, si normalment una residència el personal ja és important, en aquests casos encara ho és més.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem demà. Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5. Demà continuarem parlant de l'edat d'or. Amb més És gran ser gran. Us esperem. Adéu.